Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Fàtima Ortí. La fase d'emergència per sequera a Catalunya podria entrar abans del previst si no plou les properes setmanes, segons les previsions de l'Agència Catalana de l'Aigua. Això comportaria restriccions en el consum d'aigua a totes les llars a partir d'aquest estiu i fa preveure que els mesos de juliol i agost puguin ser molt durs pel que fa a la disponibilitat d'aigua. El director de l'ACA, Samuel Reyes, ha precisat a Catalunya Ràdio les restriccions que hi haurà si s'acaba declarant la fase d'emergència.
Si no plou en els pròxims mesos, ara la primavera seria l'època que hauria de ploure, es mantindrà l'excepcionalitat i després entraríem en emergència. Doncs hi ha moltes més limitacions, tant en el reg agrícola, els usos ramaders, industrials, els usos recreatius, i en el cas de les dotacions pels municipis passaríem a 200 litres per persona i dia, i segons l'estadi d'emergència això pot anar baixant a 180, 160.
Tot plegat, quan dilluns entren en vigor les restriccions per la situació d'excepcionalitat aprovada aquesta setmana per a les zones més poblades de Catalunya que depenen del sistema Ter-Llobregat i de l'aqüífer del Fluvià Muga. Afectarà 6 milions de persones. Més notícies. Més de 10.000 habitatges s'afegiran al parc de lloguer social de Catalunya des d'ara i fins al 2026. Dels 10.000 habitatges previstos, 2.100 els construirà directament la Generalitat, 1.500 que ja estan construïts els comprarà el govern i 1.000 més es faran en sòl públic, però els promouran entitats socials o cooperatives. La meitat restant dels 10.000, el govern la fia al sector privat amb incentius i ajudes públiques. Ho ha anunciat aquest divendres el president Pere Aragonès a Rubí, al Vallès Occidental, on a final d'any s'hi acabarà un edifici de 24 pisos promogut directament per la Generalitat. Segons Aragonès, l'objectiu ara és prioritzar el lloguer per sobre de la compra. I en perill d'acord per prohibir la venda de turismes i furgonetes nous amb motor de combustió a partir del 2035 a Europa. Alemanya demana ara que els carburants sintètics quedin fora de la prohibició i obliga a reobrir les negociacions. Altres estats membres ja havien mostrat les seves reticències, com Itàlia, Polònia i Hongria. Brussel·les estudia aquestes propostes, tal com assegura Dana Spinant, la portaveu de la Comissió Europea.
Estem examinant detingudament els últims comentaris i preocupacions que s'han expressat per intentar respondre-hi el millor que puguem, perquè aquesta és una legislació molt important per tothom a Europa, per ajudar-nos a assolir l'objectiu del Pacte Verd Europeu.
La ciutat de Bakhmut centra l'atenció al front de guerra entre Rússia i Ucraïna. L'exèrcit rus i la milícia privada Wagner bombardegen de manera incessant els accessos a aquesta localitat, que es pot convertir en el primer avanç rus sobre el terreny des de fa mesos. Des de l'exèrcit ucraïnès, aquest divendres s'ha tornat a reconèixer que la situació era crítica i des del costat rus, el cap dels mercenaris de Wagner ha enviat un missatge desafiant el president ucraïnès.
Estimat Vladimir Alexandrovich, les unitats del grup paramilitar Wagner han envoltat pràcticament Bakhmut. Només queda una carretera. El cercle s'estreny.
Kiev reclama des de fa dies més armament als seus socis occidentals i Washington ha anunciat un nou enviament de 400 milions de dòlars, sobretot en munició. John Eliot Gardiner, el retorn de Gustavo Dudamel i la presència de grans formacions com la London Symphony Orchestra destaquen en la programació del cicle Palau 100. Obrirà la temporada el 19 d'octubre amb la versió del Rèquiem de Mozart a càrrec de l'ensemble Pimalion sota la direcció del seu titular. El mateix mes tornarà a la London Symphony Orchestra amb Així parla Zaratustra de Richard Strauss. Gardiner farà doble actuació. La primera serà al març de l'any que ve i l'explica la directora artística adjunta del Palau, Mercedes Conde.
Presentem l'oratori de Händel, Israel en Egipte, que és una de les grans obres per cor i és una de les grans obres també que Gardiner i les seves formacions, el Cor Monteverdi i els English Baroque Soloists han creat al llarg dels anys d'existència i han fet múltiples interpretacions amb gran èxit.
Esports. El Girona juga aquest dissabte el seu partit de la 24a jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol. Sergi Roberto ha renovat oficialment amb el Barça. I pel que fa a l'Espanyol, el migcampista Keydi Vare ha tornat als entrenaments amb el grup aquest divendres. I en bàsquet, l'Uni Girona s'ha confirmat els pitjors pronòstics i la seva capitana Maria Araujo té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i es perdrà la resta de la temporada.
Fins aquí les notícies. Ciutat Maragda.
J.B. Foix, Josep Vicenç Foix, J.K. Rowling, Joan Kathleen Rowling, Eta Hoffman, Ernst Theodor Amadeus Hoffman, J.R.R. Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien, Dostoyevsky, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, Úrsula K. Le Guin, Úrsula Krever Le Guin.
Per ràdio, en versió més curta. En podcast, en versió allargada.
Ciutat Maragda.
Cada setmana a les 11 de la nit, la literatura ampliada a Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
A Catalunya Ràdio. Postdates. Quan l'avi m'explica una història, sento com si tingués els personatges amb mi, a tocar, com si jo fos ells. I això és terrífic, emocionant i bonic a la vegada. De l'hivern del senyor Jeroni, d'Eulàlia Canal. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Seguim a la finestra indiscreta.
Són les meves mans fregant-me aquí pensant en quins correus ens enviaran després de la versió d'Albano que has posat de Nessun Dorma, perquè segons tu aquí han fet un poti-poti.
La veu d'Albano 600 vegades enganxada a si mateixa fins fer un gruix prou suficient per, pujant molt els volums, fer veure i refent revers de tot tipus i tal, fer veure que realment pot cantar Nessun Dorma. Quin desastre. Però, a part d'això, espero veure què diuen de l'entrevista del Tot Solons i aquest so d'ultratomba.
Sí, 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 de... realment. Bé, no és una entrevista pòstuma, però gairebé ho podria haver estat.
Se sentia com els ossos...
Sí, sí, sí. Ai, bé, a veure, la primera part hem estat escoltant els Pulp en homenatge a l'Alba i, doncs, el Tommy Mackey...
Sí, en homenatge a mi no, Steve McKay.
Steve, perdó, això, Steve McKay. Segona hora, doncs, aniversari dels 50 anys d'aquest Dark Side of the Moon dels Pink Floyd, un dels discos més venuts de la història, poca broma.
Amb aquell triangle a la portada que es va convertir en l'emblema del grup definitivament, i l'Arc de Sant Martí que sortia per la refracció de la llum i que s'ha acabat convertint, de més a més, en el símbol del bon LGTBIAUARST i Z.
No, és que un disc molt important en aquest sentit. No sé si tu vas veure Vinyl aquella temporada, només va durar una temporada, aquella sèrie sobre
no arribar a veure, no.
El món de la música i tal, i coincidia amb l'edició d'aquest disc, i clar, de cop era com tots els grups que s'acostumaven a posar ells, els cantants, etc, en les portades, de cop deien, és que el disc que més ha venut és un puto triangle.
Sí,
no? I sí, sí. Ho va canviar tot. En
el, bueno, en també sentit. El disc del Plàtan, no?, de la Velvet Underground, supervenut, amb un plàtan.
Sí, sí. Per cert, jo recomano moltíssim, del 2003, un documental que es diu directament The Making of the Dark Side of the Moon, que és un documental preciós que explica tot el procés de creació i la història d'aquest disc dels Pink Floyd. I l'han fet molt tard, fa poc, relativament, i realment descobreix moltes coses que us interessaran del tema.
I potser heu descobert la banda sonora Enigma d'aquesta setmana, o potser no, perquè em sembla que la cosa ha anat bastant fluixa, Alba, ho he de dir.
Estava complicat, eh?
Sí? Val, ara ho comprovarem. O sigui, ens vas escoltar i vas dir aquesta setmana està complicat, eh? Val, a veure, repassem-la una vegada més, a veure si la traiem.
¿Sabes por qué os hemos traído aquí? Para que este hombre pueda testificar al mundo que la yihad carmesí es ahora una potencia nuclear.
Por el amor de Dios, ¿cómo va a poder hacer eso si no es más que un vendedor?
Si me he equivocado con él, lo último que verás será tu sangre salpicándole la cara.
Es un MIRV-6 soviético de un vehículo lanzadera SS-22N. La cabeza nuclear contiene 14,5 kilogramos de uranio enriquecido con un disparador de plutonio. ¿Qué le voy a hacer? Soy un espía.
Ai, 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 ai. Les pestes deien no cal ballar tangos amb el Pacino per encertar aquesta banda sonora. Només cal canviar el risc per la veritat. Ho saps o no, Alba?
Amb una pista que m'has donat així off the record, crec que sí.
Sí? A veure, digue-la, atreveix-te.
Mentires arriesgades.
Efectivament. I jo pensava que...
Veus com era facilíssima?
Sí, però amb les pistes que hi havia...
Oh, amb les pistes era... que hi havia, complicat. No cal ballar tangos amb el Pacino. Per què? Perquè Mentires Arriesgades, la pel·lícula del 94 amb Schwarzenegger, hi havia un ball de tango que era
por
el mateix...
Por una cabeza, es diu.
Que era el mateix que ballava el Pacino a Essència de Mujer, i va haver-hi un any com de rivalitats.
Eren de la mateixa productora o distribuïdora o algú, les dues pel·lícules, perquè és un... havien comprat els drets i ja van dir, bueno, va sortir en moltes pel·lícules en aquella època.
Pot ser, perquè les dues són de principis dels 90, a més a més, no? Per encertar aquesta banda sonora, només cal canviar el risc per la veritat. Clar, el títol original era True Lies, no?
True Lies. Mm-hmm.
I aquí va ser Mentires Arriesgades. Bé, per què, Alba? Doncs perquè James Cameron només fa pel·lícules que comencin per T o per A. Avatar, Terminator, Abyss...
Però això és una cosa totalment reconeguda? O...
Sí, sí, m'ho va dir.
I Aliens...
Aliens.
Ah, clar, Aliens. Ara pensava en la T.
M'ho va dir John Landau, el seu productor, quan va venir a presentar Avatar el 2009, perquè aquella pel·lícula que es diu Alita Battle Angel, te'n recordes? Mm-hmm. El títol original era Battle Angel Alita, diu, però l'hem hagut de canviar perquè el James Cameron només fa pel·lis que comencem a parar.
M'has deixat morta.
Doncs és així.
Però Piranya?
Piranya no.
Ah!
Perquè...
ah!
De Piranya.
Sí. Piranya era la segona part i no era seva, no era projecte propi, diguéssim, perquè era la primera. Bé, quants encertats al final?
Doncs escolta, hi ha només 20. 20 encertants i ara tu... Per cert, no t'ho perdis, eh? Ara abans diràs qui guanya, eh? Extra, la pregunta extra no ha sortit encara, no l'has dit, la pregunta extra.
No, no.
Però això m'ho reservo, doncs. Haig de reconèixer que sóc fan de l'Arnold Schwarzenegger i les seves frases mítiques. Recordes que et vaig dir et mataré l'últim i et vaig mentir? No sé sí. Què vol dir, això.
De comando.
Ah, val, d'acord, molt bé, perdó.
És un clàssic,
diu,
això.
Per cert, estic llegint el llibre Billy Summers, de l'Stephen King, i com sé que l'Alfons és un dels seus admiradors, volia saber si l'ha llegit i què li ha semblat. Per acabar, felicitar l'equip del programa.
Doncs gràcies. Billy Summers és la del detectiu, no? És que publica tants llibres darrerament, és de les que més m'ha agradat, de les últimes.
Va, d'acord, molt bé. Sí. Doncs vinga, de l'1 al 20, qui s'emporta el CD, el DVD i el llibre?
Doncs el 18.
El número 18, senyores i senyors, es diu... Atents, 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 atents... Héctor Cortés!
Felicitats!
Héctor Cortés, perquè hi ha un triple premi que es poden emportar i un punt suplementari amb la pregunta suplementària.
Que era, per què podem dir, Alba, que entre els intèrprets d'aquest film hi ha un animal capicua?
Un animal capicua?
Sí, jo crec que els hem embolicat una mica massa amb això de l'animal, però necessitava simbolitzar d'alguna manera que hi havia un cap i una cua.
No.
Bueno, aquí
no.
Hi ha un que respon...
No, caic.
Hi ha un que respon... Arnold Schwarzenegger té un burro que es diu Lulu. Això val?
Això no és la resposta, però és veritat que a la seva casa, cosa que vam descobrir gràcies a la pandèmia i aquests vídeos casolans que feia la gent, que té un munt d'animals estranyíssims corrent pel jardí de casa seva, però vaja. No, és perquè entre els protagonistes el va hi havia Arnold Schwarzenegger i Tom Arnold.
Tom Arnold.
Per tant, era un capítol.
La T i la...
I,
ah,
però clar,
efectivament,
ha, té, ja.
Ha de fer una pel·lícula amb James Cameron, el Tom Arnold.
Correcte. Doncs bé, aquesta era la resposta. Em sap greu si us he embolicat allò una mica massa.
Bueno, a veure, els hem de posar difícil de tant en tant i ara ve la difícil de debò, eh? O sigui que prepareu-vos.
Ui, ara ve la difícil de debò.
Fem-nos fort.
Fixeu-vos bé, eh? Ara us diré la pista i sentirem el tall i la música. Després ja farem la pregunta suplementària. Al fons, què han de fer per concursar?
Doncs escriure bàsicament a facebook.com/finestraindiscreta, @finestracr i finestra@catradio.cat.
Ja ho teniu apuntat? Doncs vinga. Va la pista! Pista! Aquest compositor, que ara sentireu, va ajudar a visualitzar aigua que crema, la mort de les mil ganivetades i a Sant Pau.
¿Están de permiso otra vez?
No, yo voy trasladado a otro barco, el San Pablo.
Si fuera mío, lo regalaría. Esos cañoneros no valen nada.
Tienen máquinas, ¿no?
Sí.
Pues ya valen algo. ¿Te gusta, guapa?
Oh, sí. A mí gusta a todos marineros.
El uniforme siempre les impresiona.
Un mestre de les bandes sonores, una pel·lícula monumental, la favorita de totes les que va fer el seu director, per ell mateix, per entendre'ns. No sona una mica oriental, tot això? Una miqueta?
Sí, 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 un toc, sí, sí.
Un toc, no? Val, d'acord, molt
oriental
bé.
Customitzat, eh? Diguéssim, sí, oriental americana. No fet pels orientals.
Ah, exacte. Aquest compositor va ajudar a visualitzar aigua que crema, la mort de les mil ganivetades i a Sant Pau, que ja hem sentit a la pista alguna referència. Doncs ja ho sabeu, envieu el títol de la pel·lícula i, si voleu, també podeu respondre a això per tenir un punt més. Què té a veure la protagonista d'aquest film amb el ninot d'un ventríloc?
Les meves pistes, al final, sempre són més o menys al voltant de les mateixes coses. L'Àlex se'n va, realment, per les branques...
No.
Val.
La protagonista d'aquesta pel·lícula té alguna cosa a veure amb el ninot d'un ventríloc.
Tu ho veus claríssim.
Claríssim. O sigui, he visto la luz, definitivament, no? I aquesta música és una obra mestra, també. Per cert, finalista a l'Òscar, per cert... L'actor d'aquesta pel·lícula només va ser finalista a l'Òscar una vegada i va ser per aquest film.
Pista extra i, escolta, has dit Òscar?
Quina vergonya de premi!
De moment,
està
el millor de la
cerimònia. Va, la sonora que és. James Cameron torna a demostrar que és.
Voleu callar?
Serà una gran decepció.
Pareu! Quan vaig dir que apostava per tota la vegada a tot arreu, no em referia a això. És que això no hi ha qui ho entengui.
La gala dels Oscars 2023 a la finestra indiscreta.
Després de l'impacte de l'edició passada, ens espera una altra nit emocionant i us ho explicarem amb els sospitosos habituals de la finestra.
I també amb Marc Garriga, Josep Maria Bunyol i l'altre Garriga, en francès, des del Dolby Theatre.
La matinada de diumenge a dilluns, a partir de la 1, la finestra indiscreta, especial Premis Oscar, amb Alfons Gorina i Àlex Gorina.
Uns Oscars i un programa que seran la hòstia.
Wow, dude!
O no?
Los muertitos de Gorina.
Los tupores de la noche, spalancata, su mar.
Doncs bé, ja ho heu sentit, teniu una cita amb els Òscar i l'Àlex té una cita amb els Muertitos.
Sí, bé, Tots Solons,
Tots Solons?
No està, encara que us semblava...
Not yet.
No, amor a que l'autor de la lletra d'aquesta cançó, Maurizio Costanzo, als 84 anys, periodista italià del grup Berlusconi, presentador del seu show, en fi, i de ràdio Manà Manà, que també és molt a dir, guionista d'èxit, per exemple, va fer el guió d'Una giornata particolare, Teatro Scola, i va dirigir una pel·lícula que es deia Melodramore, amb Enrico Montesano. I ell va ser l'autor d'aquesta lletra, d'aquesta cançó de Mina, que es diu Se telefonando. Amor, Jura Jekubisko, als 24 anys, director eslovac de l'Escola de Bratislava, favorit de la Setmana de Cinema en Color molts anys i que va fer moltes pel·lícules de cinema fantàstic com La Dama de les Nieves, La Tia de Frankenstein o Bathory, La Condesa de Sangre. Amor, Gordon Pinsent, dels 92 anys, recordeu aquell actor canadenc que feia del marit de Julie Christie aquell film de Sarah Polley que es deia Lejos de ella? I amor, un animador que em té robat el cor.
¿Es maléfica? ¿A qué ha venido es aquí?
Pues sí que esta es una reunión brillante, rey Estéfano. La realeza, la nobleza, la plebe y... ¡Qué singular! Hasta la gentuza.
Riu.
És boníssim, la Bella dorment, el doblatge original. Les barbaritats que deixen a Malèfica. És la princesa, per ser tan... És que és una tradició familiar. Aquí la família Gorina ho recita bastant sovint.
Doncs resulta que qui va dissenyar el personatge de Malèfica a la Bella dorment? Barney Mattinson.
Atrás, estúpidos!
Amor, als 87 anys, era l'últim gran animador clàssic viu i actiu de la Disney. Va començar amb La Dama i el Vagabundo, sent un dàlmates, Mary Poppins... En fi, va fer El Libro de la Selva, Los Aristogatos... Després va fer els Winnie Poohs, tots els Winnie Poohs els va fer ell, i fins i tot va treballar La Sirenita, El Rei León, Aladdin, La Bella i la Bèstia. O sigui, realment, mitja història de la Disney va passar per les mans d'aquest mestre de l'animació, Bernie Mattinson. Amor, Rico Browning, 93 anys, a l'Stuntman... Dins de la disfressa de La Mujer i el Monstruo.
Ah, és veritat, ostres.
Revenge of the Creature. Això se li ha de fer un homenatge, al festival.
Tant, que... Tenim una figura enorme de la criatura del sí. Lago.
Era l'últim supervivent dels monstres de la Universal. Encara que no se'l veia mai sencer, eh? Amor, una actriu francesa, Yvonne Constant, als 92 anys, protagonista de La Plume de ma Tante i The Gay Life, també va fer Nana, Notre Dame de Paris i una pel·lícula de la Disney que es deia Monkeys Go Home, amb Maurice Chevalier. I amor, Walter Mitty.
Es un bonito apartamento, no lujoso, pero sí acogedor. Para un soltero está muy bien. El único problema es que no puedo entrar en él siempre que quiero.
L'últim gran productor de l'època clàssica, Walter Mitty, ja mor als 101 anys, president de la Mitty Corporation. Bueno, es va aliar amb United Artists, era d'origen jueu i sastre, com tots els productors de Hollywood a un moment donat. Va guanyar l'Oscar per En el calor de la noche, el va recollir ell personalment, però ell va produir El apartamento, que va guanyar l'Oscar però no el va recollir. West Side Story, que va guanyar l'Oscar però ell no el va recollir. La columnia, la calumnia, La pantera rosa, El guateque, El caso Thomas Crown, La gran evasió, Los siete magníficos, Hawaii, La batalla de Midway, o sigui... Us imagineu que una persona té tots els drets d'aquestes pel·lícules? És increïble.
Bé, és el que passa quan mires, fas una mirada enrere i agafes un any qualsevol i de cop dius, ostres, aquell any es van estrenar, mira quines pel·lícules, doncs, el mateix.
I fixeu-vos, gràcies a ell, que va dir, sí, tu fas la banda sonora, sí, tu fas la banda sonora, sí, tu fas la banda sonora, escolteu tot el que va fer, eh?
serás el ballet. Yo seré el payaso. Y en la elegante melancolía del crepúsculo, él te dirá que te ama.
Eso no importa. Es a ti a quien quiero.
Corazón y mente. Qué gran enigma. Creo que estoy muriendo, doctor. Pero quién sabe. He muerto ya tantas veces.
Ara flipareu. Parlant de morts, no parem. 1 de març del 1978. Ha fet 45 anys del dia que van profanar la tomba de Charles Chaplin. Mm. Van robar el taüt i se'n van emportar el cadàver dins de l'ataüt i el van enterrar en un camp de blat. I van estar com 2 mesos i mig negociant amb la família el rescat que pagarien per recuperar el cadàver. Tal qual, eh? Fins al 23 de maig no va acabar aquesta negociació i se'n parla de $500,000 que va pagar la família Chaplin per recuperar el seu pare, avi, etc, etc. L'Interpol, tothom va intervenir, bueno, en fi. Ara torna a estar a la seva tomba, a Courseulles-sur-Vevey, allà on vivia. I, en fi, em semblava que...
Posats a segrestar gent, millor morts.
Sí, bueno, portava 2 mesos, quan el van treure la tomba. O sigui, no, encara, pobret meu... No, escolta, un respecte, sisplau.
Bueno, és que no hi ha respecte ni per Chaplin.
Ni per Chaplin, ni per
res.
Res, escolta. Bueno, tampoc per tots solons, perquè hem dit alguna cosa abans que també em sap greu, eh? Parlant de morts, morta recent i estranya...
I és amb Q i no amb CH.
Exactament.
És amb Q i no amb Chell, per entendre'ns.
Raquel.
Efectivament.
Aquelles Strange Things de la Sílvia. Si us dic que avui parlem d'una actriu que fa poc ens va deixar i us dono la pista definitiva, que li deien el cos, tots sabeu, sense cap mena de dubte, que dediquem l'Strange a Raquel Welch. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. I can starch and iron 2 dozen shirts before you can count from 1 to 9. Joe Raquel Tejada, sí, no m'he equivocat, és el nom amb el que va néixer als Estats Units. El seu pare era bolivià, d'una família molt rica, però quan va arribar als Estats Units es va casar amb una americana. Va prohibir als seus fills parlar castellà a casa. A més, Armando Tejada va maltractar la seva dona durant anys. Per tant, la nostra protagonista d'avui no va tenir una infantesa fàcil. La Raquel, però, va tenir clar que volia ser actriu. Va estudiar teatre i als 19 anys es va casar embarassada de James Welch. D'ell es va quedar amb el cognom i 2 fills. El pare, com us deveu suposar, es va posar com una fera quan va saber que la seva filla seria actriu. Holy smoke, land sakes alive, I never thought this could happen to me. Els seus primers passos van ser a la televisió. Sabeu que va fer de dona del temps a la tele de San Diego? Però és finalment a Los Angeles on coneix un representant que afirma que la convertirà en estrella. Li va fer fer sèries, calendaris d'aquells mig despullada que inundaven abans els tallers de cotxes. El seu primer paper va ser a la pel·lícula El Rodamón, d'Elvis Presley, però no surt als crèdits. A Swinging Summer, Welch canta amb banyador vermell i mou molt els malucs. És una d'aquelles pel·lícules de nois i noies guapos a les platges americanes, encara que aquí és en un llac. Welch, sense ser encara una estrella gaire famosa, entre els seus companys no era gaire estimada. Deien que tenia un caràcter difícil.
Abra, abra antes de que lleguen.
No puedo hasta que la compuerta esté llena.
Però la seva oportunitat va arribar amb el director Richard Fleischer a Viatge Fantàstic, en la qual dona vida a una brillant científica que es feia petiteta per entrar al cos humà. Per un moment, segur que heu pensat que parlava del xip prodigiós, oi? Doncs no, ja veieu que a Hollywood tot està inventat. En aquells moments, Welch és una de les dones més desitjades del món, conjuntament amb Brigitte Bardot i Jane Fonda. Segons la revista Empire, Welch és una de les estrelles més sexis de la història del cinema. Introducing the fabulous Raquel Welch, the sensational star discovery of this or any other year. Però a veure, tothom la recorda
per aquell biquini de pell a la pel·lícula fa un milió d'anys. Aquesta imatge es va convertir en una icona dels anys 60. El pòster és tan famós que fins i tot surt a Cadena Perpètua quan Tim Robbins s'intenta evadir de la realitat mirant-lo. Però la pel·lícula va ser una tortura per l'actriu. Ella va intentar intervenir en la pel·lícula suggerint idees, però el director li va dir que callés i es dediqués a córrer entre dinosaures. Dècades més tard, l'actriu va reconèixer que va estar a punt de morir perquè va agafar un amic de litis molt forta per anar en biquini quan feia un fred que pelava.
No m'estranya, va haver de volar amb un pterodàctil.
Cent rifles és una font d'estranys inesgotable. La pel·lícula es va rodar a Espanya, concretament a Almeria. Ella es va endur els nens, però sense demanar permís a l'exmarit. Així que quan va baixar de l'avió, els fotògrafs la van enxampar, així que va haver de pactar una entrevista en exclusiva perquè no publiquessin les fotografies. A punt, uns dies abans, havia rebentat una ampolla al cap d'un periodista. Més coses. Va endarrerir el rodatge més de 3 dies perquè s'havia de posar morena. Es va queixar molt perquè havia de rodar una escena del voltatge sexual amb un actor que era negre. Recordeu Sancho Gracia, l'actor de la sèrie Curro Jiménez? Doncs va tenir una aventura amb ell, però quan es va assabentar el marit de la Welch, el va perseguir amb una pistola pel rodatge. Jo, després d'això, no tinc paraules.
Però va ser pionera, perquè 100 rifles, al final, va ser la primera vegada que una dona blanca i un home negre feien l'amor en un llit. You're a melody from a symphony by Strauss. You're a Bendel
bonnet, a Shakespeare sonnet. You're Mickey Mouse. En la seva carrera professional va compartir escena amb els grans actors Marcello Mastroianni, Frank Sinatra, Robert Wagner, Vittorio De Sica. Ara, la llista de mans de Welch és enorme. Frank Sinatra, Dean Martin, Bob Dylan, un dels seus darrers amants, és una debilitat de l'Alfons, el forçut Arnold Schwarzenegger. I l'última curiositat, Salvador Dalí va quedar rendit als seus peus i la va retratar en una obra abstracta el 1965. Ara la cirereta Welch va fer famosa la frase «El sexe està sobrevalorat». Avui, Welch m'està deixant de nou sense paraules.
Hola, soc Raquel Welch. Em sento feliç de celebrar el Nadal amb vostès i Fashionette Cota Nevada.
Welch també va ser molt coneguda a la dècada dels 80 a Catalunya per fer de bombolleta Freixenet. El seu cliché de mite eròtic va perseguir la seva carrera i li va passar factura. La van acomiadar d'una pel·lícula per ser massa gran i la van substituir per Debra Winger. El cos ja no era el cos i Hollywood la va relegar a la televisió. I'm so excited. La seva època daurada va quedar enterrada i només els seus fervents seguidors i enamorats la van recordar a pel·lícules com Anna Kunder i després la remarcable Mira Breckenridge.
És fort pensar que Myra Breckenridge abans era Myron Breckenridge i que Raquel Welch estava interpretant en realitat aquella bomba sexual femenina, un trans.
Raquel Welch no seria un referent d'empoderament femení, però sí un exemple que la realitat a Hollywood no és tan bonica com a les pel·lícules. So long,
Roxana. La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Tinc la finestra oberta a un quadrat de cel blau on passen lents els núvols i ràpid els ocells.
What can you do? Doncs bé, seguim endavant a la finestra indiscreta i ara tenim dues estrenes, una a l'Avis l'Àlex, l'altra a l'Alba. Comencem per l'Alba. Es diu Saint-Omer. T'ha agradat o què?
Doncs m'agrada el plantejament d'aquesta pel·lícula i hi ha coses que m'agraden, però no m'ha acabat de convèncer. Sobretot, bueno, és un drama judicial, no? I a la vegada una història sobre la maternitat i que fa un paral·lelisme entre dues dones, una a la que estan jutjant per haver matat la seva filla de pocs mesos i un altre que assisteix al judici, no? I tot aquest paral·lelisme, aquesta empatia que vol transmetre, crec, i aquest, no? Relació entre les dues dones, crec que aquí és on no està massa aconseguit. Tota la part del judici em sembla molt interessant i com està plantejada i...
Com és un judici com molt literal, et deixen escenes molt llargues.
Sí, però enganxa prou.
Sí, sí.
El que passa és que tota l'altra part, no, és la que, no, els flashbacks aquests de...
Els flashbacks em fallen molt, sí.
De la dona que assisteix al judici amb la seva mare, no, flashbacks de quan era petita i tal, és veritat que això no m'acaba d'encaixar i fa que la pel·lícula no em sembli... especialment rodona.
No és rodona, però és defensable. També ho és el Gran Pirandello, no?
El Gran Pirandello és una pel·lícula italiana, més aviat siciliana, podríem dir, de Roberto Andò, amb Tony Servillo com a protagonista, fent el paper de Luigi Pirandello.
Tot i que no surt tant, en realitat.
No, però clar.
Desapareix bastant.
És l'observador, és com a Sant Homer, que hi ha una dona que parla i una que mira. Doncs aquí ell mira, bàsicament, sobretot, les històries d'una petita companyia teatral siciliana que munten com poden els seus espectacles i que tenen una infinita gràcia entrant i sortint d'escena i com s'emboliquen amb les seves històries i els personatges que fan. I això a Pirandello li obre els ulls i li dona el motiu d'inspiració per crear el que és una obra importantíssima, trencant la quarta paret del teatre per sempre més de començaments del segle XX, com va ser sis personatges a la recerca d'un autor. A partir d'aquí, tot és fals. És un invent del director de pel·lícula, no va passar així en absolut, però si no, ne vero ben trovato, i, en fi, la gràcia del teatre popular, no?
Bé, és una pel·lícula simpàtica, però no és allò que et riguis a carcajades. En canvi, ara ve el gran moment de la nit, Alba. El moment que realment riurem quan sentim el tall d'aquesta pel·lícula que s'estrena també, que es diu Isósteles.
Me alegro mucho que me haya llamado para decirme que me quiere.
No te ha llamado para eso, Víctor.
Tenía un cuerpo de infarto.
Pesaba 150 kilos.
A eso me refiero. La persona obesa tiene más riesgo de sufrir algún tipo de infarto.
¿Guarda el papel higiénico en la nevera?
El frío mata los microbios.
¡Gilipollas!
Bé, no hi ha paraules. No?
És que és això, és això.
Jo em vaig quedar paradíssim amb aquest tràiler, amb aquesta pel·lícula, que en fi, no sé si va seriosament, si va en broma o què passa. És com una mica truca un altre perquè el vagis veure a casa seva i a partir d'allà comencen a discutir i a declarar-se les infidelitats que un ha tingut amb la dona de l'altre i una mena de tractat psicològic. L'Alba ha flipat amb colors.
Jo he flipat bastant i bé, no sabria ben bé què dir-ne, no? És això que dius, no se sap si és una conya o si...
El protagonista és el Sal Barrena i el director, de fet, és també un dels dos protagonistes i dius, carai, i a més és el terapeuta, no? És una cosa una mica estranya. Però escolta, si el tall t'ha semblat estrany, ara et presento al senyor director parlant d'Isósteles.
Hola, amigos y amigas. Soy Ignacio Nacho, el guionista, director y uno de los personajes principales de mi película Isósteles. Se trata de mi última película. Bueno, quiero decir, la última que he hecho. Espero que no sea la última que haga, aunque eso va a depender en gran medida del público. O sea que estamos apañados. Pero bueno, el resto del elenco lo conforman Salva Reina y Maragall, que están los dos para comérselo. No ya físicamente, sino artísticamente hablando. Componemos un trío absolutamente descompensado, pero precioso e inquietante, más no poder. La película se va a estrenar, si el tiempo lo impide y con el permiso de las autoridades, el próximo día 3, viernes. Sería precioso que fueseis a verla si localizáis las salas donde la exhiben, que eso ya va a tener un mérito extraordinario. Se trata de un drama con tintes de comedia, al menos eso pienso yo, aunque el público que la ha visto opina todo lo contrario, lo cual no sé si es una buena noticia, pero no es lo que yo perseguía, fundamentalmente porque no tengo demasiadas esperanzas en mis chistes, pero bueno, la gente se ríe y no parecía que estuvieran bajo los efectos de ningún tipo de sustancia psicotrópica. Y lo dicho, me encantaría que si sois capaces de localizar la película en la cartelera, pues fueseis a verla y disfrutéis de ella en la medida de lo posible. Sobre todo tened en cuenta que todo lo que se recaude será utilizado para una causa justa, y es mi próxima película. Entonces, oye, pues mira, ya hay ahí como un aliciente añadido, que quieras que no, ¿sabes? Bueno, en fin, muchísimas gracias por dedicarme este tiempo, disculpad las molestias y lo dicho, espero que disfrutéis de la película si vais a verla, y si no vais a verla, pues probablemente disfrutéis mucho más. Un abrazo.
Amb un respecte, per a
però aquest home estava pujant a la Napurna o què?
No? He de dir que després de l'entrevista ja, mira,
m'entra millor. Oi que jo és el mateix que vaig pensar, ara he de veure la pel·lícula, perquè després de sentir això... Bé, doncs ja ho sabeu, aneu a veure la pel·lícula perquè potser en fa una altra.
Si la trobeu.
Sí, efectivament.
Aquest discurs mereix passar als anals de la història directament, i fins i tot es podria posar al costat de... Això que està sonant és la música de la senyora Miniver, de William Wyler. Resulta que el 4 de març del 1943 la pel·lícula va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula. I la protagonista Grit Garson, la senyora Miniver, va guanyar l'Oscar a la millor actriu. No s'ha batut el rècord del discurs de Grit Garson aquella nit. Nosaltres posem un minut del discurs, però el discurs de Grit Garson va durar una hora. Ostres. Una hora clavada.
Quantes vegades li van pujar la música?
Llavors no ho feien. El graciós del cas és que l'any següent va entregar un premi i va dir... L'any passat em van quedar algunes coses per dir.
Quina jefa.
Joan Fontaine presents the award for best performance by any actress in 1942 to lovely Greer Garson, Mrs. Miniver.
Ladies and gentlemen, I came to this country as a stranger 5 years ago. I've been very happy and very proud to be a member of this community and of this industry.
Si trec això ara és perquè fa 80 anys d'aquest discurs.
And from everybody I met or worked with, truly, I have received such ready kindness that for quite a long while I couldn't believe that it was true. But tonight, you have made me feel that you have really set the door of your friendship wide open, and that welcome is officially on the mat. And that is why I'm so happy.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Cuando conoces a alguien, ¿no notas si hay conexión?
Sí, lo que pasa es que yo generalmente me suelo equivocar.
Yo nunca.
¿En la primera cita?
En el primer beso.
Oh, wow.
Si yo tuviera tu don, montaría un show en la Gran Vía con un 15% de descuento para la sexta.
Això que heu sentit es diu Eres tu, i és una pel·lícula de Netflix, una comèdia romàntica, però sabeu qui la dirigeix? S'estrena avui a Netflix, eh? A l'Auda Ruiz de Azúa, la directora de Cinco Lobitos. I ho dic perquè la setmana que ve s'estrena una pel·lícula que es diu Maridos, que també és una comèdia bastant tonta, dirigida per la Lucía Alemany, la directora de La Innocència. I dius...
La gran promesa.
Què està passant? Vull dir, després d'aquestes joies i aquestes pel·lícules...
Però és que si no vols anar a la Napurna i acabar mort de fred i de gana, necessites també, fer pasta.
També Netflix t'ha de pagar alguna
cosa. Tot sol ens ve que va demanant pasta, també, no? Sí.
Doncs a Netflix, Eres tu, comèdia romàntica, on Álvaro Cervantes, que és el protagonista, té l'habilitat de saber si la persona amb la que es troba ja és la persona de la seva vida, és a dir, té la capacitat d'emparellar amb fiabilitat absoluta. Bé, a Amazon Prime, Todos quieren a Daisy Jones, una sèrie sobre un grup inventat, Daisy Jones and the Six, que m'agrada perquè la protagonitza la Riley Keough, la neta d'Elvis Presley, per això estem sonant, i és com la primera aparició que fa des de la mort de la seva mare. A Movistar, Brad Pitt, Todas las caras, un documental per descobrir, perquè té diversos rostres aquest home, Alba?
Sí, alguns fosquets, eh?
Per això. Jo vull veure si el documental es fica una miqueta a fons amb tot el que no acaba de sortir de Brad Pitt. I a l'HBO, doncs el dimarts dia 7 tenim la segona temporada de Perry Mason, però la d'ara, eh? No la clàssica.
Però quantes vegades s'ha fet Perry Mason, per l'amor de Déu?
No ho sé, però bé, escolta, mira, no et comencen les plataformes? No es vols anar al cine? Escolta, llegir llibres a casa, a la xamaneia, a l'hivern, també s'està molt bé. I'm a diva. Doncs ara estem escoltant la Beyoncé, concretament, amb un tema que es diu Diva, no, Alice?
Sí, correcte.
Val. Alice, bona nit.
Bona nit.
Ho acabem de dir, que anàvem de la plataforma i als llibres, per entendre'ns. En teoria, món de contrastos, però també parlarem un moment de música, perquè, a veure, és veritat que tu vas aconseguir les entrades de Beyoncé de forma fraudulenta, Alice?
A veure, fraudulenta no, em vaig aprofitar d'un buit legal, però les vaig aconseguir abans que sortissin a la venda, només estan a la venda pel club de fans, pel Beehive, i tot i no ser-hi...
Doncs et vas colar per una porta trasera d'internet d'aquestes i tal. Val. Estan esgotadíssimes ja, o què?
Es veu que no, que encara n'hi ha. Si algú vol comprar entrades pel concert que farà a l'Estadi Olímpic, encara n'hi ha alguna, eh?
El 8 de juny, crec, no? O així? Bueno, no sí. Sé, alguna cosa així. Si aneu a l'Estadi Olímpic, segur que us trobeu amb l'Alice. Doncs, però el motiu és perquè parlem de divas avui, concretament.
Exacte, aprofitant que la setmana que ve és el Dia Internacional de la Dona, doncs una mica fer un nom homenatge a les grans dones del cinema, les dives, i parlar en concret de novel·les de ficció sobre aquestes dives, no? Les dives sempre han tingut aquesta aura misteriosa, d'icona, no? I és normal que moltes persones hagin volgut, doncs, explorar una mica en l'àrea de ficció aquests personatges envoltats de misteri.
Clar, és a dir, com no sabem exactament tot el que fan o deien en realitat a la seva vida privada o el que sigui, doncs ens inventem possibles històries.
Exacte, i també fa una mica de, no sé si crítica constructiva, una mica d'anàlisi sobre aquestes novel·les basades en aquestes dives, no?
I tenim un motiu, i és que ens va arribar el llibre a la ràdio, i van dir, el voleu llegir? Anava sobre Sofia Loren, i vaig dir, mira, doncs potser l'Alice li interessa. Ara ens expliques què t'ha semblat aquest llibre.
Exacte.
Es deia el sombrero rojo de Pamela, no?
Ai,
no,
la Pamela roja de Sofia.
Ah, exacte, o sigui, perdona. Pamela roja de Sofia, val.
Sí, de Arturo San Agustín, publica l'editorial Catedral Editores. I no sé si coneixes a Arturo San Agustín, és un periodista de La Vanguardia especialitzat en temes religiosos, a qui li encanta Sofia Loren i tot el que envolta Sofia Loren.
Mare meva, però té alguna cosa a veure amb religió o aquí és una altra...?
Sí, de fet el llibre sí que té a veure amb religió, no? Arturo San Agustín s'ha inventat com un alter ego que és bastant semblant a ell. És el Luis Urena, aquest alter ego, però en realitat és un especialista en temes religiosos, amb moltes connexions dins del Vaticà i de Roma, que coneix un munt de gent de la jet set i que, a més, li encanta la Sofia Loren.
I, curiosament, la coneix i es fan amants.
No. Ell va a Roma, en principi, per buscar d'altres temes a nivell religiós, però, a més, està escrivint un llibre sobre Sofia Loren i es troba a un cardenal que és igual o més fan de la Sofia Loren. Llavors, a partir d'algunes converses que té amb aquest cardenal i de caminades per Roma i coneixent a diferents actors secundaris típics de l'escena romana, anem descobrint algunes anècdotes d'aquesta Sofia Loren.
Et diria que m'estimula, però també em sembla que pot ser un penyazo, aquest llibre.
Aviam.
És que això de les caminades que has dit sona una miqueta...
Sí que és veritat que hi ha algunes relacions una mica forçades. Tot de Roma, acaba recordant alguna pel·lícula de Sofia Loren.
Fellini,
Clar, Fell també parla molt de Fellini, de la relació cinematogràfica que té amb Mastroianni. A nivell religiós, aquest cardenal, per exemple, es lamenta de tot el mal que li ha fet l'Església a Sofia Loren perquè es va voler casar amb Carlo Ponti i no li van donar la nul·litat matrimonial. I fa una crítica una mica soft, diguem, a l'Església i al Vaticà. De fet, el cardenal es guarda una anècdota que, perdó per l'espoiler, però fins al final del llibre no revela, però l'autor se la queda per ell, el lector no sap quina és.
Vaja, i potser és que no n'hi ha. I
no,
està
clar,
aquí,
clar, ens està aquí fent està el misteri. Això és ficció, eh?
Un lot de gasbal. Aleshores, diguem, Sofia Loren realment és el centre de la novel·la o és un motiu per explicar-nos sobre moltes altres coses?
És el centre de la novel·la 100%. 100%, tot i que en principi aquest periodista no està buscant principalment temes sobre Sofia Loren, la veu a tot arreu i això dona peu a explicar-nos un munt d'anècdotes sobre diferents pel·lícules. Per exemple, explica com durant un rodatge a Cinecittà mentre estaven rodant El Padrino 3, Al Pacino sent una olor de ragú que ve d'un altre estudi i això el porta a dinar ragú amb Sofia Loren.
I això és real, se suposa?
Això se suposa que és real i entenem que sí.
Val, val, val. I ella apareix en persona o no?
No.
No, val, és un, com un fantasma que està allà...
Continua aquesta aura de misteri que val. Envolta Sofia Loren. The French are glad
to die for love. El mite total i absolut.
Si hi ha una diva que és la diva absoluta, sens dubte és Marilyn Monroe, no?
Efectivament. I una de les que més misteri, més llegenda...
Exacte.
No sé si ja...
Al seu voltant. Per tant, és normal que s'hagi volgut fer ficció amb la figura de Marilyn Monroe, no?
I això arrel de l'estrena de Blonde, vols dir?
Exacte.
O de la novel·la, concretament.
Aprofitem bé, no? La novel·la es va publicar per primera vegada l'any 2000... I fins bé, l'any passat, amb aquesta adaptació amb l'Anna de Armas com a protagonista, no s'ha ficcionat al cinema.
Jo recordo que la pel·lícula no t'havia satisfet molt per això, eh?
Sí, no. És a dir, m'he estat informant sobre el que pensava l'autora del llibre, la Joyce Carol Oates.
Clar.
I...
És que al final la pel·lícula el que fa és una adaptació, eh?
Clar, pensem que és una adaptació d'una novel·la de ficció. És a dir, no tot el que escriu la Joyce Carol Oates, és veritat, sí que es va documentar un munt, però al final es va permetre aquestes llicències a favor de la història, que potser no són veritat, i el que s'ha fet a l'hora d'adaptar és agafar el llibre i agafar els moments més punyents per narrar una història que tingui una mica de sentit, no?
Man.
Tot i així, la Joyce Carol Oates sí que dona... Clar, és que són 700 pàgines.
Déu-n'hi-do, eh?
Una novel·lassa. De fet, va començar, havia de ser una novel·leta de quasi 200 pàgines i es va posar tant dins del món de la Marilyn que va acabar amb 700 pàgines havent de retallar, fins i tot.
No m'estranya que la pel·lícula duri bastant llarga.
Dura bastant.
Sí.
Tot i així, sí que la Joyce Carol Oates sí que dona com aquest sentiment de crítica i una mica... donar una mica de... llum i criticar doncs, tot aquest masclisme que es viu dins del món del cinema i potser en la pel·lícula no es veu tant aquesta crítica i ha agafat simplement els moments més punyents, no? I clar, només queda això. L'essència d'aquesta crítica es perd una mica en favor d'aquests moments com més bèsties.
Sí, perquè clar, estem tan ficats en el cap d'ella, per entendre'ns, que no hi ha... cap visió externa o exterior del que està passant, no? Realment.
Exacte.
Perquè, a més, ella està molt perjudicada, per entendre'ns, i clar, el que veiem ja és com una al·lucinada, tot plegat, no?
Exacte. De fet, el que et comentava, la Joyce Carol Oates està a favor de la peli, li agrada, però ella admet que no és una pel·lícula per a tothom i que s'ha de veure des d'un punt de vista completament i 100% artístic.
Una de les bandes sonores de l'any de la pel·lícula Babylon. Aquí l'Alice és superfan de La La Land, de Damien Chazelle, però Babylon no, eh?
T'ho deixi molt a favor d'aquesta banda sonora de Justin Hurwitz, per això?
Sí, no, això totalment.
Sí, sí. Doncs aquesta música ens dona peu a tornar a aquella època, als bojos anys 20, d'acord? Per parlar d'un llibre que es diu The Late Rays of a Star, d'Amanda Lee Coe, que no té traducció al castellà ni al català.
Per tant, no el podem trobar aquí, en teoria.
El pots trobar comprant-lo per internet i en anglès.
Val.
El títol es traduiria com rajos diferits d'una estrella, no? O la llum aquesta de les estrelles que ens arriben anys després quan aquella estrella, no?, ja s'ha apagat. No?
Clar, molt bé, és una imatge molt maca, realment.
I això ens dona peu a una història que s'ha inventat l'Amanda Lee Coe, en la que hi trobem tres protagonistes, que són Marlene Dietrich, Anna May Wong i Leni Riefenstahl, que són tres dones que als anys 20, no, van trencar esquemes i que cadascuna a la seva manera doncs, van ser pioneres. És a dir, la història es basa en una fotografia que tenen la Marlene Dietrich, l'Anna May Wong i Leni Riefenstahl a Berlín a final dels anys 20, i a partir d'això ens dona peu a... tota una sèrie d'històries inventades, tot i que sí que hi ha alguns temes històrics que sí que són rigorosos, però completament inventada, i que ens expliquen tot aquest macrounivers i tota la bogeria dels anys 20, però, a part, la tesi que fa l'Amanda Lee Coe és de que, a vegades, el que fa una estrella gran i aquella confiança que tenen aquestes dones davant de la càmera, o en el cas de Leni Riefenstahl, la darrera, és precisament allò que passa darrere les càmeres, la seva personalitat i les seves parts més vulnerables, les que fan de les seves actuacions realment estel·lars. Si t'encanta el món del vell Hollywood dels anys 20, està molt xulo aquest llibre, a més també es mulla amb diferents controvèrsies. Evidentment, Leni Riefenstahl és la que té una mica més mala premsa, diguem, i també ens explica com a vegades aquestes tres persones són víctimes de la seva època i una mica també com han de cedir a certs valors per poder arribar a la fama.
Val, per tant, hi ha una mica de justificació també en aquest sentit.
Exacte. Deixa moltes àrees grises perquè el mateix lector doncs, pugui interpretar i fer les seves pròpies lectures. Doncs bé, aquesta cançó es diu True Love i és de Bing Crosby i Grace Kelly.
Ah, molt bé, perfecte.
Cantada per Bing Crosby i Grace Kelly, molt reminiscent d'aquella època dels 50, aquella dolçor i aquell...
Grace Kelly, va.
Grace Kelly, doncs bé, parlem d'un llibre que es diu Meet Me in Monaco, que està escrit a quatre mans, l'ha escrit Hazel Gaynor i Heather Webb. Ens parla d'una Grace Kelly que arriba atacant, perseguida per fotògrafs, i un d'aquells fotògrafs la persegueix fins a la botiga d'una perfumista. Aquesta perfumista fa fora el fotògraf i a partir d'aquí Grace Kelly i la perfumista formen una amistat fins al punt de que la Grace Kelly li demana que creï el perfum per la seva boda amb el príncep Rainier.
Això és una mica Notting Hill, eh?
Una mica, és veritat, eh? A partir d'aquí veiem la història de Grace Kelly i de la perfumista, però és que, a més, la perfumista comença una història d'amor amb el fotògraf.
Ah! Ah! Home, però això...
Quin triangle, eh?
Clar, clar, però aleshores no sabem si això ha estat... s'ho han empascat tot entre la perfumista i el fotògraf, no? Perquè...
En principi, no. Van una mica més a buscar el fons dels personatges, una mica fent paral·lelismes també entre les dues relacions, la del príncep Rainier i Grace Kelly, per l'altra banda, la del perfumista i el fotògraf. També deixen una mica la interpretació, quina és la bona o quina és més bona de relació i quina és la més dolenta, no?
Tot inventat, en principi.
Tot inventat. Gaynor i Webb sí que van fer un munt de recerca abans. Sí que és veritat que Grace Kelly va estar a Cannes, perseguida per fotògrafs...
Home, això segur.
Etcètera, etcètera. Sí que van trobar com una factura d'una perfumista que possiblement li hagués pogut fer el perfum, que al final no el va fer ella.
Ah.
I a partir d'aquestes petites pinzellades, aquestes anècdotes de veritat... Mm. Han creat aquesta novel·la.
Aquestes històries paral·leles, diguéssim, aquests romanços...
Exacte. Jo crec que és una novel·la perfecta d'aquelles d'estiu, vacances, és totalment innocua.
A la platja, tal.
Clar, Cot d'Azur, no? Estiu, romans o no romans... No?
En general m'agraden bastant les que m'has portat, avui, Alice?
Hi ha una mica de tot, perquè... cada tipus de públic, i si algú vol conèixer una mica més les dives i somiar amb aquesta aura de misteri que tenen, poden triar qualsevol dels quatre.
Doncs escolta, el pròxim dia un divo em portaràs, no?
Un divo, que ja és un vell conegut de la secció, Quentin Tarantino, que ens visita a l'abril.
Efectivament. Doncs, a veure, tinc moltes ganes de veure què m'expliques de del seu llibre, vaja.
Jo també.
Alice, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Ladies and gentlemen, Unchained Melody. Yeah!
Em sembla mentida. Què? Dius, ara sona alguna cosa especial?
No, això.
Ah, val. Te m'has quedat mirant com... Un moment, no parlis, no trepitges la cançó. Sembla mentida, anava a dir com... Hem arribat al final de la finestra. L'Alba ha dit, però ja està, ja m'ha acabat.
Ha passat rapidíssim.
Oi que escoltant a l'Àlice i els llibres t'ha passat volant?
Sí.
Hem dit moltes barbaritats en el programa d'avui, això ho pagarà... O sigui, ho pagarem car.
Ho pagarem.
Està claríssim.
Perdoneu-nos per el que haguem dit. Els medicaments dels refredats ens estan perjudicant una mica, també, és a dir.
Bé, us deixem amb l'audiovisual, amb Alex North i el concert per piano i orquestra, amb Nino Rota i la sonata per flauta i arpa, amb John Barry de Beyondness of Things, amb George Delerue i Ceremonia. I això és Peter Sellers cantant un Alex North. L'Unchained Melody aquella d'agost, però que no era d'agost, era d'una pel·lícula anterior. La sentim i així una mica de broma va bé?
Va, sí, clar. Acabem... Tipo Carla Romero, diguéssim.
Bona nit, Alba.
Bona nit.